Seguim fent ruta en aquest nou divendres de ràdio amb la nostra caravana i ara és moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am what demands a gold.
I que contentes estem de poder-vos saludar de nou en aquesta nova edició d'On són les dones, un espai, i no ens cansarem mai de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Avui als estudis de Ràdio Estel ens acompanya una de les periodistes més reconegudes de casa nostra. Ella és ni més ni menys que Txell Feixas, abans de saludar-la, però com sempre, Nina, posa'ns en context.
Nascuda a Mediona, la Txell Feixas, periodista, ha treballat com a corresponsal a l'Orient Mitjà des de Beirut per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. La seva trajectòria professional l'ha portat a cobrir i presenciar amb els seus propis ulls la guerra contra l'Estat Islàmic a Iraq, la caiguda del califat des de Rojava o les marxes pel retorn a la Franja de Gaza. I no només això, sinó que Txell Feixas també ha viatjat a l'Afganistan després del retorn del règim talibà. A més, temps enrere va seguir el segrest dels voluntaris de Barcelona Acció Solidària reivindicat per Al-Qaeda a Mauritània i la crisi humanitària a la tanca de Ceuta amb el Marroc. Txell Feixas no acaba la seva activitat periodística quan s'apaguen les càmeres, sinó que les seves vivències l'han dut a escriure dos llibres. Dones Valentes, editat per Ara Llibres el 2020, on dona testimoni de les lluites femenines i feministes en conflictes de l'Orient Mitjà. I ara, aquest mateix març, i de la mà de la mateixa editorial, ha publicat Aliades, les nenes de Xatila desafien les regles del joc. El llibre l'ha retornat intermitentment a casa, tot i seguir estant al peu del canó, pendent de l'actualitat i disposada a desplaçar-se de nou per cobrir tots els esdeveniments de la zona. Avui, a l'On són les dones, ampliem la mirada cap a les terres de l'Orient Mitjà per conèixer la gran feina dedicada a les dones de Txell Feixas.
Txell Feixas, molt bona tarda.
Bona tarda. Sentint el currículum així fa, fins i tot em fa respecte a mi, eh?
Txell, sempre demanem a les nostres convidades que escollin una cançó per presentar-se, per començar, i tu has escollit Unstoppable de la Sia. Per què?
Perquè és la banda sonora, d'alguna manera, del llibre Aliades, que us presento, no? Les nenes de Xatila desafien les regles del joc, i és la cançó que van començar a tararejar un equip de nenes d'entre 10 i 13 anys quan una explicava un relat duríssim, no?, de com el seu pare la pagava cada dia per poder anar a entrenar. I mentre ella es trencava, doncs, per fer-li la narració més fàcil, les altres companyes, doncs, l'acariciaven, li agafaven del braç, li recitaven poesia, li somreien i en algun moment, doncs, es van arrencar amb aquesta cançó, no? Que de cop vaig veure que, clar, la tenia en ment, però vaig veure que en el moment, amb el significat que la cantaven, doncs, era «Soc imparable, soc invencible, tinc benzina, ningú m'aturarà». Té un significat absolut en aquest llibre d'Aliades, no?
Txell, ara ho dèiem, eh? La teva carrera professional està marcada pel teu pas per l'Orient Mitjà, on has cobert guerres, ens explicava la Nina, contra l'Estat Islàmic a l'Iraq, la caiguda del califat des de Rojava i les marxes pel retorn a la Franja de Gaza, entre una llarga, etc. Què et crida a marxar cap allà?
Una mica la inconsciència, crec, en primer lloc. Portava 10 anys a Madrid fent ràdio i fent economia només, i malgrat vaig aprendre moltíssim i ho tornaria a fer, em sentia ja en una zona de confort, d'alguna manera, amb un periodisme molt interessant perquè l'economia ens toca tots de prop, no? Però molt de xifres, de dades, molt fred, i necessitava alguna cosa més de pell, contactar amb la gent, preguntar coses, explicar històries, i va sortir la possibilitat. Hi havia dos corresponsalies, a Londres o Beirut, i vaig tenir clar que Londres no, perquè em recordava massa Madrid, al final, marxant una mica més cap al nord, i vaig dir Beirut, perquè no. Orient Mitjà sempre m'havia atrapat una mica a nivell personal, no a nivell laboral, per tant era un repte, però vaig pensar, no hi tinc res a perdre, i he guanyat moltíssim, la veritat.
Recordes com va ser el teu primer dia allà?
Sí, va ser caòtic perquè vaig arribar i el pis estava ple de caixes en un veïnat que no coneixia, en un barri caòtic, amb molta gent, amb molt soroll, amb la crida a l'oració cada poques hores, amb un campanar cristià al costat. Era... Sí, em vaig sentir com si de com haguessin entrat en una pel·lícula i vaig pensar, ostres, això serà cada dia la meva jornada, no? Però va ser espectacular, realment.
Hi va haver algun moment al principi que t'arrepentissis de dir, vaig cap allà?
No, mai. Mai m'he penedit i alguns moments dolents he passat, però Sempre he pensat que també aquí passo males estones, no? Per tant, no és tant el lloc, sinó com estàs tu i com afrontes els problemes que et venen. O sigui, el tema de estic passant una mala època, torno a casa, no se soluciona perquè la passes aquí també, no? Jo crec que és més una qüestió teva que de lloc, que d'espai, no?
Què és el més complicat d'estar i de treballar allà?
Molta gent pensarà que és ser dona, que és la pregunta que sempre em fan, no? I que penso que un home, i és normal que te la facin, però a un home no li farien, no? Per mi, ser dona, per exemple, ha estat el més fàcil, en el sentit que els dos llibres, Aliades i Dones Valentes, són els dos llibres que són perquè sóc dona, perquè si no, no hi hauria tingut accés. Després et diria que l'adaptació, però tampoc, perquè l'adaptació al Líban a mi em va ser fàcil, crec que també si tens la ment oberta i trobes bons companys primer de feina que per mi eren la família triada, no? El càmera i el productor, el Tarek i l'Oriol, van ser la meva família, em van fer un aterratge molt bo perquè ells ja portaven anys allà, i a partir d'aquí vaig fer xarxa com intento fer tot arreu, els 10 anys a Madrid també vaig fer una família triada, per tant tampoc va ser complicat, potser... Sí que el més complicat en principi va ser fer televisió, perquè jo venia de ràdio de tota la vida, enamorada del mitjà, aquí on soc, o sigui, em connecta, veig el pilot vermell i ja hi ha alguna cosa que em vibra, no? Però sí, fer televisió pel repte i perquè era TV3, perquè era un lloc que sempre he admirat, perquè la secció internacional és molt rigorosa per poder estar a l'alçada tant d'ells com de l'audiència, crec que allà ho vaig passar una mica malament als principis, en l'aterratge, no?
Entenc que l'Orient Mitjà no és cap descobriment si dic que és una zona conflictiva. Estar allà és acostumar-se a viure i veure situacions límit? Una s'hi acostuma?
Sí, el que passa que està a l'Orient Mitjà és tan gran, amb tants països, que col·locar l'etiqueta, jo sé que és fàcil i els mitjans en paren tenim la culpa, de col·locar l'etiqueta de conflicte a Orient Mitjà. No tot arreu hi ha conflicte. I, per exemple, a mi molta gent em deia, quina por, estaràs en guerra. Hi havia gent que confonia el Líban amb Líbia. Per tant, hi ha molta confusió d'aquesta regió i no tot és conflictiva. El Líban, justament... ara estan en una situació molt més complicada, però és un lloc de relativa pau, malgrat que sempre hi ha tensions, i per tant és una etiqueta que no. Després, que hi ha situacions de perill, sí que n'hi ha, però són molt puntuals, més del que la gent es pensa. No? Nosaltres no estem, normalment, quan diuen corresponsal de guerra, és més l'excepció que la norma. No?
Per què creus que hi ha tanta confusió? No en parlem suficient als mitjans? Ens esperem a parlar-ne quan hi ha un conflicte de gran magnitud? Què passa?
Sí, malauradament, jo crec que aquí tenim bastanta culpa els mitjans, que parlem d'aquests països d'Orient Mitjà quan hi ha una guerra, quan hi ha un terratrèmol, quan hi ha qualsevol notícia que és negativa, no? I després ens costa molt més positivitzar les situacions com intento fer amb Aliades. I jo crec que és la feina, ara perquè n'he marxat, però el corresponsal ha de... Jo crec que un dels objectius, a part d'estar sobre el terreny, és que t'ha de poder explicar un país o una regió, no només quan hi ha males notícies o moments de crisi, sinó que t'ha d'anar donant pinzellades d'aquella zona perquè quan passi això tu entenguis la magnitud d'aquell esdeveniment allà, no? Posar el context dia a dia també amb les coses bones perquè quan passin situacions de magnitud la gent pugui entendre-les i és el que he intentat fer aquests anys.
El que està clar és que el teu pas per l'Orient Mitjà t'ha fet conèixer, entre d'altres, quines són les condicions de vida de les dones d'aquell territori. Explica'ns una mica com són les dones allà.
Clar, és que és el mateix, no? Crec que aquí, malauradament, perquè no fem sovint la feina com l'hauríem de fer, la dona al món àrab la relacionem amb una dona, doncs, velada, submisa, inculta, poc valenta, i en el primer llibre, Dones Valentes, intentava trencar aquest tabú, perquè sí que hi és, i evidentment, com que cobrim tants conflictes, hi ha moltes zones on hi ha moltes dones refugiades i obeeixen molt aquest perfil, moltes d'elles, però no només hi ha aquestes, no? I elles es cansen de dir, som molt més que aquest cliché que us heu posat al cap, i per tant, cal obrir la ment. I per tant, de dones n'hi ha tantes com diferències hi ha a la regió, no? Per exemple, el meu barri on vivia Hamra, al centre de Beirut, en una vorera podries veure una noia despampanant, no? Vestida, ajustada, amb un gran escot, amb el nas operat, els llavis amb botox, una dona que diries occidental, el que tu tens el prototip també, i a l'altra vorera una dona completament tapada, no? Per tant, hi ha molt tipus de dones, no es pot simplificar.
Allà, ser feminista o lluitar pels nostres drets és posar en perill les seves vides?
Sí, en molts casos sí. aquesta sí que és una realitat ben diferent. Allà sortir una manifestació, exigir els teus drets, et pot costar la vida. Pot ser que vagis i no tornis, o pot ser que vagis i et violin o torturin per fer-ho, o et detinguin o desapareixis. Sí, d'alguna manera, ho he dit alguns cops, no? En aquesta zona del planeta, que no està lluny, a l'altra banda de Mediterrània, el feminisme és més de supervivència que una opció, no? D'una forma de vida com la tenim aquí, una ideologia de vida, no? Allà molta gent és feminista i fins i tot n'hi ha que no ho saben i ho són i exerceixen cada dia amb les seves heroïcitats quotidianes, doncs això, anar a una manifestació, dir en veu alta coses que, no, que els homes allà no volen sentir, o la societat doncs, es tensa si ho escolta. Són gestos molt rutinaris a vegades, però que aquí donem per fets i que allà bàsicament doncs, et poden canviar la vida a pitjor, normalment.
Per tant, diries que estant allà, el teu pas per allà t'ha portat a viure i veure el masclisme en l'estat més pur i també dur, no?
Sí, el masclisme i el patriarcat estan molt, molt presents en aquesta regió d'Orient Mitjà i, per tant, les lluites femenines i feministes, tot i que avancen lentament, ho fan. I sí que m'han ensenyat una altra cara d'aquest moviment que no coneixia, però també m'han fet veure que tendim a dir que allà estan molt malament i erigir-nos com les salvadores o les protagonistes aquí a Occident d'una societat feminista i avançada, i no ho estem, no? Vull dir, la major lliçó que he après és que no estem tan bé aquí com pensem, com per anar a salvar les dones de l'altra banda de la Mediterrània. Perquè elles ja ho capten, això, no? Jo crec que quan ens veuen, a vegades, a dones d'aquí, segurament perquè moltes ho fan, o moltes ho hem fet sense ser conscients, no? Mires amb aires de condescendència, o penses que hi ha coses que tu les saps i aquella persona no, o que tenen molt a aprendre, no? I després vens aquí, jo que ara he tornat després d'estar gairebé 6 anys a Orient Mitjà, i t'adones que aquí tenint tota la formació, informació, conscienciació que tenim, hi ha casos diaris de violacions en grup, de feminicidis, i llavors, bé, penses, allà estan molt malament, però és que allà els hi falla molt més la base. Aquí tenim una base molt més elaborada, estem a dies, jo crec, amb situacions tan esperpèntiques com a l'altra banda de la Mediterrània, no?
Ara parlaves que aquí també doncs, vivim aquest masclisme, no?, d'una altra manera, i ara, centrant-me més aviat en l'Orient Mitjà, no?, aquestes dones estan molt lluny de viure amb igualtat de drets i de llibertats. Creus que s'arribarà algun dia a aconseguir?
Estan lluny, però jo crec que estan cada cop més a prop i estan fent una lluita més lenta, ja et dic, perquè parteixen de més avall que en altres i amb un masclisme i un patriarcat molt més potent, bàsicament perquè són democràcies o llocs que es diuen democràcies i no ho són, o règims o dictadures, que el que han fet durant segles és vendre a la societat que la dona és un germen, que és un virus, que és un dimoni. Llavors, com han estat aïllades, bàsicament, la societat s'ho ha cregut i gairebé elles també. I si no saps que tens uns drets perquè sempre t'ho han amagat i tu ets la dolenta, doncs t'acabes creient que tu no tens dret a això, no? Per exemple, les nenes d'aquí, aliades, doncs hi ha unes nenes que juguen i els hi pregunten quin és el teu somni i elles queden parades dient ah, però jo puc somiar? I què vol dir? I què puc somiar? És que mai m'han dit, no sé que jo podia somiar i tampoc sé què podria somiar perquè mai s'havien donat l'oportunitat a aquestes nenes. I és a partir que una dona les entrena i els hi fa dir què somieu i anem cap allà, aquestes dones, aquestes nenes s'empoderen d'una manera bestial. Doncs passa amb moltes dones allà, no? Que si no saben que tenen uns drets, no els reclamen. Ara què passa? Que amb la connectivitat, amb la globalització, amb internet, amb aquesta sororitat no només de país, sinó de regions, doncs veuen que hi ha una realitat que pot ser dona d'una altra manera que la que els hi han dit sempre que han de ser, no? Per tant, sí que avancen més lentament perquè quan és veritat que aquesta zona, quan hi ha una petita crisi o gran crisi, digue-li una pandèmia, una crisi econòmica, una guerra, tots els avenços que han fet, a lo millor durant 2 o 3 anys, i això em va passar al Líban, de veure com durant uns anys les dones avançaven moltíssim, s'atrevien a sortir per primer cop a una manifestació al carrer, malgrat les escopissin, les cridessin i això, va haver-hi la pandèmia i vam retrocedir absolutament i les dones les van tornar a empènyer a tancar-les a casa, no? Per tant, són 3 passes endavant, 2 enrere, però a poc van avançant.
Clar, la contradicció és forta perquè en algunes zones de l'Orient Mitjà sí que és veritat que les dones han de lluitar, per exemple, per poder estudiar. I clar, nosaltres des d'aquí sí que és veritat que hem superat aquesta barrera, però encara, i en parlàvem la setmana passada, ara fa una setmana amb la portaveu del govern, encara costa trobar dones als càrrecs polítics, a altres esferes polítiques. Per tant, i també seguim escoltant, no, comentaris retrògrads com les dones hauríeu d'estar a la cuina, encara que sembli una barbaritat, encara s'utilitzen aquests comentaris. Per tant, tot i que és evident que aquí sí que hem avançat molt més que a l'Orient Mitjà, en algunes zones de l'Orient Mitjà, encara estem lluny d'una igualtat real. Sé que ens ho explicaves, però les dones d'allà, quina visió tenen sobre nosaltres? És a dir, saben que tenim aquesta base, però creuen que vivim en llibertat total? Són conscients de les situacions que es donen aquí cada dia?
Mira, jo vaig viure una situació que és molt il·lustrativa. Al pis on vivia, al barri, a baix hi havia un bar, així de xixes, molt, molt àrab, no? Molt bonic. I cada dia jo veia, quan sortia a la feina o tornava, a la tarda hi havia un grup de noies fumant una xixa, prenent un te, i... Clar, era dia a dia que ens anàvem veient i va haver-hi com un seguit de complicitat, no? Que ens anàvem veient i ens somreien. I un dia una noia em va convidar a entrar i parlant, el resum era: si tu creus que la teva imatge, em deia en Txell, que és de sortir i entrar corrent amb un mòbil, rondinant cada dia amb unes presses que et veiem, és el model de dona alliberada que vols vendre'ns, no ho comprem. Això quan ja havíem teixit confiança, sí, no? Sí. I em deia... Clar, jo me les mirava i portaven hijab totes i d'alguna manera allò que sense voler, elles ja estan també entrenades a llegir-te, tu miraves el mocador i pensaves, oi, ara m'agradaria que es traguessin el mocador, m'expliquessin per què el porten, no? I em deien, sabem que ens estàs mirant el mocador, sí. I que penses que és segurament una cadena que portem això, però segurament la teva cadena és entrar en una talla 36 o posar-te botox als llavis si em portes, o operar-te el nas si ho vols fer, no? I són cadenes que tu no et veus a tu mateixa o a les dones de la teva societat, i que ho són. Les nostres també ens les sabem, i nosaltres sabem potser per què les portem, o no ens les tallem, o no les trenquem, perquè potser podem tenir conseqüències, no? Però sí, d'alguna manera, el model de dona empoderada, que a vegades aquí ens pensem que allà els val, no els val ni el compren. Elles volen ser dones lliures, però no la dona lliure que nosaltres creiem que som aquí, no?
Entenc que abans d'estar allà tenies una visió diferent, no?, de les dones de casa nostra, de la que tens ara, amb totes aquestes situacions que t'has trobat.
De les d'aquí?
Sí.
Sí, no sé, jo creia que segurament m'ha obert la ment a pensar que no estem tan avançades ni tan empoderades com creiem, i que queda molta feina a fer, però no perquè hagi conegut les altres, sinó perquè veig en la realitat del dia que ens queda molta, molta lluita a fer, no? Però és que crec que al final establir comparacions amb contextos tan diferents no és real, i per això quan parlàvem amb aquestes noies jo deia, però què hem de fer llavors des de la nostra banda de Mediterrani, no? Quan veiem situacions tan greus al vostre país, deia, doncs, em deia, acompanyar-nos, però no jutjar-nos o no intentar salvar-nos o alliberar-nos com sempre feu, no? Nosaltres no fem això amb vosaltres, simplement intentem detectar quines coses de la vostra lluita podem adquirir i fer-nos un nostre per millorar la nostra batalla a aquesta banda de món, no? I crec que és el més intel·ligent, deixar de comparar-nos, jutjar-nos, alliçonar-nos i al final avançar cadascú amb el seu ritme, no?
Txell, què creus que està fallant del sistema perquè el patriarcat afecti tant a totes les societats en les que has vist i hem vist nosaltres mateixes, la nostra, la d'Orient Mitjà? Què està passant? Què està fallant?
Intentaré ser positiva. Jo crec que el que està passant és que el feminisme està avançant moltíssim i el patriarcat i el masclisme s'emprenya de mala manera. Llavors, algo que hi ha sigut durant segles, crec que ara està enrabiant-se, encabritant-se i sorgeix d'una forma recalcitrant. Crec que quan més es manifesta el patriarcat i el masclisme és perquè més tem que l'estatus quo que té ara mateix de superioritat en la societat, perquè ho tenim tots impregnat, també les dones, malgrat no ho vulguem, les més grans, sobretot, hem mamat el masclisme i el patriarcat, i això també me'n vaig adonar, no? Que al final la nostra motxilla està plena, els poros, nosaltres ens hem criat en la societat que ho hem fet, que és com és. Llavors, jo crec que t'has de desvestir d'alguna manera i tornar-te a vestir de forma diferent, no? Però volent-ho llegir bé, ja sé que sona optimista, jo crec que justament estem tan malament perquè estem començant a anar bé, saps? Si a algú li fa molta por que les dones comencin a ocupar els espais en tots els sentits com estem fent.
El teu pas per l'Orient Mitjà, un, ho hem anat dient, a banda de portar-te a conèixer la vida i lluita d'aquestes dones, t'ha portat també a escriure dos llibres.
Sí.
Dones valentes, el 2020, si sí. no m'equivoco.
Just abans de la pandèmia.
De la pandèmia, sí. I no fa gaire, de fet tenim els dos llibres aquí, sí. Aliades, les nenes de Xatila desafia les regles del joc. Què busques transmetre al lector amb aquests llibres?
Històries de vida i, sobretot, històries on les protagonistes, uh-huh. en aquest cas aliades més nenes i adolescents, a dones valentes més dones i àvies, doncs, que expliquin elles la seva realitat, no? Perquè una de les frases que em repetien més és «no volem que parlin per nosaltres», referint-se a Occident, no? I jo crec que, malgrat escric jo els llibres, quan els llegeixes, veus que són les seves veus les que sonen, no? I això és el que volia. A la portada d'Aliades, per exemple, veus les protagonistes, perquè sí. per mi són centrals aquestes noies, aquestes nenes, i intento això, simplement que un món que creiem llunyà i que no ho és tant, doncs s'apropi més als lectors, no?
El primer llibre, clar, això és ràdio, llavors és complicat que ho puguin veure, però sí. tenim els dos llibres a davant. Es diu Dones Valentes, ara ho dèiem, el va publicar just abans de la pandèmia, el 2020, i ens expliques la història de 13 dones que no s'han sotmès i que estan canviant la història de l'Orient Mitjà. Com dius, relats com aquests, és evident, remouen moltes consciències, no és un llibre qualsevol. Com d'important és i era per tu donar veu, cara, ulls, nom a totes aquestes dones?
Doncs ho era en primer lloc perquè s'ho mereixien, perquè jo havia reduït les seves històries, que a vegades és l'únic que els quedava, no? La seva intimitat, els havien robat tot, les havien matxacat, i elles regalaven generosament la seva vivència i supervivència, i jo sentia que ho havia liquidat en un minut o dos de crònica uh-huh. a la ràdio o a la tele, i em sentia molt malament perquè havien passat jornades plegades amb moltes d'aquestes dones i pensava, elles t'han donat el poc que tenen i com un regal i tu has liquidat amb dos minuts de ràdio i televisió, no? I llavors veia que en cada dona hi havia un llibre, de fet, i no podia fer un llibre de cada dona, per tant vaig dir, bé, però una crònica més allargada, amb context, amb com a nivell personal vaig tractar-les, doncs crec que donava. Després em vaig adonar que, a part de fer-los d'altaveu amb les seves històries, també em va servir una mica per fer teràpia, perquè el ritme de la tele i la ràdio el coneixeu, i jo anava coneixent aquestes dones i moltes altres històries, i era com fer, i el calaix, fer, i el calaix, fer, i el calaix. I al final tot t'acaba removent molt, no? com aliades. I en els dos casos, en els dos llibres, el que m'ha passat és que he plorat molt més fent-los, escrivint-los davant del portàtil, que pas vivint les històries en directe, cosa que pot semblar xocant, però ho és, no? Perquè quan treballes, doncs poses una mica la teva cuirassa, perquè no ho vols, i em passa moltes vegades, de plorar davant les protagonistes, perquè hi ha un moment que crec que fins i tot m'humanitza fer-ho, perquè no ets un robot.
Totalment.
Però intentes frenar-te una mica i no anar plorant per les cantonades, però llavors això acaba sortint, no? Perquè vas com acumulant experiències, emocions, sensacions, ferides que creus que no tens, i a la que escrius, doncs surt tot.
De fet, ara ens ho deies, que els dos llibres tenen un denominador comú, que són les dones, i totes les protagonistes, per exemple, de Dones Valentes, reclamen aquest, el seu moment, no? El moment de les dones. Ja ha arribat aquest moment?
Sí, jo crec que és que per elles aquest moment és cada dia. És només el fet d'existir ja és una forma de resistència per elles, no? El fet de no rendir-se, de voler sortir al carrer, de voler anar a comprar, de que no les tanquin a casa, de voler anar a una manifestació, de voler anar amb les amigues a fer un te o una xixa, de voler anar a un grup i cantar, de tantes coses que a nosaltres ens semblarien les més normals del món. I a Xatila, per exemple, on passa Aliades, mm-hmm. les dones no poden sortir al carrer, sinó tenen un objectiu que és o anar a comprar o acompanyar la canalla o anar a veure un familiar o un amic. Llavors, entres a un camp on el fet de passejar i badar, com feia jo, i asseure'm a un portal amb una llibreta i un bolígraf sent una dona, és impensable per una dona d'allà, no? I això és horrible. Llavors, per aquestes dones, el fet de, imagina't, per les nenes anar a jugar a bàsquet o anar a jugar a críquet, o és tot un repte, saps? De fet, per fer-ho, doncs, algunes s'han de tancar una cinquena planta d'un edifici al mig del camp de refugiats, saps? Perquè no les peguin, perquè no les xiulin, perquè no les escupin, perquè no les persegueixin, no?
A una entrevista amb Humanistes Sin Complejos, encara parlant de Dones Valentes, vas dir que no esperaves la gran rebuda que va tenir aquest llibre. Per què?
Bé, crec, jo no soc del sector, no? Però amb l'editorial sí que és veritat que quan em van dir volem que facis un llibre, jo mai hauria pensat que escriuria, perquè em sento periodista més que escriptora, encara l'etiqueta d'escriptora se'n fa grossa, però amb l'editorial sí que vam convenir que segurament el binomi de món àrab i feminisme seria complicat de que tingués un públic general, i de fet ara llibres aquí jo crec que va estar molt bé perquè van dir nosaltres som una cooperativa i igual que fem llibres molt comercials, els beneficis d'aquests llibres comercials volem que siguin per llibres més minoritaris però que creiem que han de ser un fons d'armari que diríem de la llibreria, no? Hem de tenir llibres d'aquest tipus. I ho vaig trobar una aposta molt bonica perquè malgrat no creure que seria un èxit van dir feminisme i món àrab n'hem de poder parlar i tu tens la mirada per fer-ho. Vam apostar i la sorpresa va ser que va ser un gran èxit de vendes i això, d'alguna manera, ens va donar esperança de, ostres, ens interessem més enllà del nostre melic, del nostre feminisme blanc etnocèntric, obrim la mirada, anem a l'altra banda de la Mediterrània, ens arrisquem a escoltar altres dones que segurament ens fan trontollar tots els esquemes i fan cada cop totes les teves bases les hagis de deconstruir, traient allò maó a maó i tornar a construir una altra narrativa dins teu, no? Per tant, jo estic molt contenta tant de l'aposta de l'editorial com de la resposta de la gent llegint-lo, no?
I de Dones Valentes, Aliades, aquest sí. Darrer llibre on ens expliques la història d'un pare que per protegir la seva filla de violències masclistes i d'un matrimoni infantil crea el primer equip de bàsquet per nenes al camp de refugiats de Xatila. Sé que ens ho has explicat, però en línies generals, perquè els nostres oients ho sàpiguen, com és un territori així?
Sí, Xatila, i crec que és molt important perquè els espais sovint marquen les persones i com es relacionen, és un camp de refugiats que hi ha als suburbis de la capital libanesa, Beirut. És un camp de refugiats per mi el més dur que he trepitjat mai, només té 1 quilòmetre quadrat, està superpoblat, estava dissenyat per acollir 3.000 palestins al 49 que fugien de l'exèrcit israelià, però ara mateix hi ha 40.000 persones, de 3.000 a 40.000, per tant, com que no poden créixer en amplitud el camp perquè té les parets de Beirut que l'atrapen, ho fa en alçada i és un camp inhabitable, insalubre, humit, perquè gairebé ni el sol hi entra de tan estret i alt que és. Llavors aquí al mig doncs, no hi ha llum gairebé cap dia, no hi ha aigua potable, els homes estan pel carrer a l'atur, les dones no poden sortir de casa, l'ajuda humanitària hi arriba cada cop menys perquè hi ha molts conflictes com Ucraïna que doncs, concentren bona part de l'assistència d'organitzacions internacionals. I a part, important, a Xatila, a les generacions més grans els sonarà perquè hi va haver-hi la massacre de Xatila ara fa 40 anys, on van assassinar, massacrar de la forma més cruel milers de palestins, i això, tot això es respira, no?, en aquest racó de món que sembla un forat. Jo quan vaig entrar vaig pensar, això és mort, és agonia, aquí és foscor, no pot haver-hi vida. Però entrant-hi, també tot el meu tabú, estereotip que havia creat d'aquest camp de refugiats va canviar, perquè sí que hi ha llum, i hi havia un pare que com a tal doncs, volia rescatar la seva filla de tot això, no? Matrimoni infantil, drogues, violències, fracàs escolar, i va crear el primer equip de nenes de bàsquet, no de Xatila ni de Beirut, sinó del país, i naixia d'un lloc tan recalcitrantment masclista i patriarcal com aquest racó, no? Per tant, era un miracle rere un altre miracle, i això tenia un llibre absolut.
De fet, vas escriure la història d'aquest equip de bàsquet arran d'una de les primeres cròniques com a corresponsal a Beirut, si no m'equivoco, el 2019.
Sí.
I a dia d'avui aquest equip ja fa 10 anys que existeix. Tot i així, ja ens comentaves que encara costa que nenes i noies juguin a bàsquet. Com és?
Sí, va ser, de fet, això, una de les primeres cròniques i jo hi anava doncs, ja pensant que el fet de que un palestí pintor de façanes entrenés un equip de nenes en un lloc com aquell ja era tot un miracle. El que no sabia era que en Majdi, que és el pare, ho feia per salvar, suposadament també el que ell pensava que era salvar la seva filla Razan, que només tenia 11 anys quan va començar, doncs va ser tot el contrari, perquè la nena va dir, jo no vull que em salvis, pare, jo no t'he dit que em salvis. El pare li deia, jo vull que siguis la Razan que tu vulguis ser. I la petita Razan li deia, doncs la Razan que vol ser no vol ser el que el pare li diu, vol fer el que vull fer, no? Llavors, contràriament al que vol el Majdi, la Razan petita passa per totes les fases i situacions que el Majdi vol evitar-li. De manera que el pare li diu davant meu moltes vegades, és que tu ets una fracassada, és just la nena que no voldria el meu equip mai i no ets exemple de ningú, no? I llavors aquesta relació pare i filla a mi em va marcar molt perquè són dues persones que són igual d'orgulloses, de tossudes, s'estimen molt però no saben dir-s'ho i fan doncs, uns partits de vida paral·lels, no? Per tant, per mi és una història que em va frapar, que em va enamorar i el que té de bo ser corresponsal, que la primera crònica ja em vaig quedar enganxada a aquesta realitat i vaig poder tornar al camp una i dues i moltes i infinites vegades durant mesos i anys fins a travar relacions emocionals d'amistat, i llavors és quan tot va créixer de forma absoluta, no?, creant aquest llibre.
Ara mateix, i ja fa uns anys, que l'esport femení a casa nostra està agafant embranzida, per fi sembla que se'n parla més, que les dones a l'esport van agafant el seu lloc. Històries com, per exemple, la d'Alexia Putellas, no?, que ha fet història, arriben allà?
No, jo crec que elles intenten sobretot empoderar-se amb les Alexis que tenen a la seva regió, que també n'hi ha, no? Uh-huh. Crec que no ens miren massa. Crec que aquí també tenim la impressió que, com que estan pendents de què fa l'altra banda de la Mediterrània en feminisme, i no ho estan, vull dir, elles intenten empoderar-se a la seva manera i amb les seves referents. I les seves referents són, a lo millor, les nenes a Xatila, doncs les noies que han acabat el cicle jugant i que potser han pogut sortir del camp i jugar un equip superior, doncs per elles són les seves Alexies, no? No busquen els referents esportius aquí.
Ens queden molts pocs minuts, però sí que necessito fer tres preguntes
breus.
Com a periodistes que som, avui també estem parlant, no, de la dona i el periodisme, sí que m'agradaria saber si mai com a periodista t'has trobat en alguna situació de masclisme, de desigualtat dins la professió.
Sí, moltes. Sobretot corresponsals, per exemple, la gent té la idea que som l'excepció, la dona, i això també és mentida. Cada cop som moltes més dones. A Beirut eren més dones que homes, a Jerusalem són més dones que homes. I sí que m'he trobat, però el que et deia, per exemple, em puc haver trobat en una zona de conflicte que el comboi on hi era jo amb els meus companys, pel fet de jo ser dona, ens feien esperar hores i hores mentre altres equips d'homes passaven. Jo crec que els soldats pensaven, mira, aquest és equivocat, hauria d'estar a la cuina, està aquí, volem cobrir una notícia que és d'homes, per tant la cansarem, però com que eren més tossuts que ells, acabaven passant. O, per exemple, en entrevistes com tu i jo estem mirant-nos cara a cara, jo podia tenir un home i l'home mirava, doncs, amb ella, o a qui fos menys a mi. Llavors allò era un caos a nivell visual, perquè jo feia les preguntes, però era com si davant jo no hi fos. O no donar-te la mà, això és un clàssic, i moltes situacions d'aquest tipus. Però per mi són coses que al final t'encabronen molt al principi, però al final te les prens com... ja no m'afecta, no? Llavors, per mi ser dona, tot i que té aquests moments complicats en la professió en què et posen molt nerviosa, té l'avantatge que pots entrar en un món femení que sent un home no entraries. Aquests dos llibres són el que són perquè jo sóc una dona, no? I llavors crec que aquesta és la gran avantatge.
Parlant de periodisme, hem d'anar el dia 6 de març d'aquest 2023, ja que el Col·legi de Periodistes de Catalunya va presentar el Punt Lila, i allà les col·legiades ara mateix ja poden fer ús d'aquest servei. Anem tard?
No, jo crec que anem al temps que hem estat conscients que això és necessari, no? Crec que tot arriba quan estem preparats perquè arribi, malgrat a vegades ens hem de posar una mica les piles, i jo crec que la lluita l'anem fent al ritme que podem abordar-la, no? No crec que anem tard amb res.
Txell, ja per acabar, sabem que estàs de gira presentant aquest últim llibre, Aliades, on toca?
Doncs toca per tot Catalunya.
Sí?
Sí. Estic fent el World Tour català de les Aliades. No, molt contenta. Fins a Sant Jordi és el que ara doncs, hem de fer, i estic contentíssima de portar aquestes nenes de Xatila per tot el país, i sobretot com ho estan rebent, no? Perquè és conèixer de primera mà el feedback de molta gent que se l'ha llegit, que venen a escoltar aquestes històries, i crec que tenen molt, molt camí per córrer.
Et veurem per Sant Jordi?
I tant.
Sí?
Tot el dia.
Doncs mira, allà que ens trobarem.
Gràcies.
Txell Feixas, periodista TV3, que avui ens ha vingut a presentar aquest últim llibre, Aliades, que podeu comprar ja perquè val molt la pena, la veritat, i que n'hem parlat amb ell obertament, doncs, de les dones, de periodisme, de l'Orient Mitjà i de tot el que faci falta. Moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Que vagi molt bé. I know I've heard that they let you feel